M'ha cobrat massa poc.
Doncs a Caprabo és possible.
A Caprabo passa constantment perquè la gent al·lucina dels descomptes personalitzats que tenen, especialment les famílies nombroses. Caprabo, especialista...
Està pensant, alguna vegada a la caixa has dit allò de... Mira'm el canvi, no me l'ha donat malament, però en aquesta ocasió per positiu.
Clar, clar, perquè tu estàs al·lucinant. Dius, com pot ser que jo surti d'aquí amb aquest carro de la compra espectacular i de sobte resulta que no m'està cobrant bé, no m'està cobrant bé. La meva butxaca continua, doncs, o plena o mig plena. Ai... No sé per què m'està fent
gràcia. T'has fet gràcia, eh?
No sé per què m'està fent gràcia una cosa tan absurda.
T'has fet gràcia ja, a nivells...
No sé. Ostres, no sé.
Va.
La qüestió, que Caprabo us prepara cada setmana una cistella per vosaltres, a part de tot el que trobareu als seus supermercats i també amb la compra online, que la podeu fer des de casa, evidentment. La cistella que tenim aquí preparada, abans ens ho avançava la Olma Giró,
què?
Té quatre tipus d'oli. Ah. I no és cap estafa.
No,
estan
no,
aquí,
no, no,
eh?
No, no.
Els hem vist.
Gratis.
Els hem palpat, els hem agafat. Són reals. I les estan preparats per vosaltres. Tenim també arròs del Delta de l'Ebre, monxeta del Ganxet, avellana de Reus, els quatre tipus d'oli i dos tipus de vi per als vostres àpats, per poder maridar-los bé i gaudir també de tipus de vet de productes de proximitat.
Si és possible que entris a Caprabo i de tota l'oferta que hi ha, ja saps que allà es creen com forats negres també,
sí.
Hi hagi una explosió termonuclear que crea una estrella nova a dins de Caprabo.
Hi ha hagut cas de col·lapse. La gent ha entrat i ha col·lapsat de la quantitat de productes. No podem processar-los. Els hi costa. Vinga, va, divendres farem aquest sorteig. Ojut, perquè avui hem parlat molt de sushi, però és que no podia ser millor dia, perquè avui és el dia mundial del menjar gafapastil, dia mundial del sushi.
Muchao. Aquesta nit menjaré sushi. Però molt
de sushi. Sabeu què és el sushi? Me el podreu definir?
Sí.
No teniu ni idea.
El millor menjar. Arròs amb peix cru. I una miqueta d'alga, sí.
Jo tinc una curiositat. Aquí tothom som molt partidaris del sushi, però jo vull saber si José és partidari. José, tu ets partidari? També? Em sorprèn molt.
Què et passa? Què vols? On vols
José,
arribar?
Jo l'he vist acabar-se safates
sencer.
De sushi senceres.
Però abocant-les directament a la boca
directament.
Com si fos un...
Sí.
Això sí que enquadra, veus? Que mengi compulsivament sí que enquadra. Bueno, doncs...
José, saps que hi ha restaurants barra lliure de sushi, diguem-ne?
Sí, bufet lliure.
Jo he vist amb un cambrer dient-li a José Matosas...
Sisplau, para.
No t'emporto més. No, això és real, eh?
És real?
Sí.
Que aquest home no se'l pot treure de
casa. Perquè ja no quedava. Te'l vas fotre tot, José.
Seria.
Va arruïnar el... Conforme va sortir per la porta... Van baixar la persiana i van dir hasta aquí el negocio. Mira...
A mi hi ha una cosa que m'agrada més que el sushi, però,
Sí, què és?
El ramen.
Bueno, és que el ramen
m'agrada molt.
Un bon ramen.
Aquells brous concentrats, un bon ramen que...
Que està molt bo el ramen. És boníssim. A mi m'encanta.
Ara mateix no sé per què els ha fet. Segurament han confós algun so.
Avui els hi fa molta gràcia tot,
Un bon ramen, el que sigui. Bueno, no? Ara anirà per aquí els trets. Escolteu una cosa. Sabeu molt de sushi i tal, però jo us porto...
Avui...
No. En el Dia Mundial del Menjar Gafapastil, Dia del Sushi, us porto els noms dels materials per preparar-lo i menjar-lo. Inclouen... El drap de cuina, s'ha de posar sempre un drap de cuina, es diu fukin. És veritat. Es diu fukin. És que, mira, és que ho he buscat.
Que feu el fukin drap?
Es diu fukin i ja està.
Però escolta, que se li pot dir drap.
No, ja, però en japonès és fukin. La paleta de fusta també pot tenir una connotació divertida. Shamoji, saps?
Lo d'enrotllar el sushi.
No, la paleta de fusta, Judit. Venta. El bambú enrotllable...
Això és el que tinc, que em van regalar i que no ho he fet servir.
El maquisso.
Però, perdoneu, això és el que es posa sota un plat quan no vols embrutir la taula.
Sí.
El bambú enrotllable.
Sí.
Ja em perdonaran.
N'hi ha que són iguals.
Sí. Ah.
Es diu maquisso. Si voleu demanar-lo pel seu nom, porta el maquisso.
Un maquisso,
D'acord. Paul McCartney, maquisso.
L'escuradents de cuina... Es diu Ryoribashi.
Com que l'escuradents de cuina, què diu?
Vols dir els palillos xinos?
Sí, els palets japonesos. Espalets?
Però per què vols
saber
el
que
és? Curavets?
Bueno, perquè et pot quedar un tros d'ells.
Ah. D'arròs. Ara ens estàs aquí prenent el pèl.
Els bars de Japó, la gent...
Com es demana l'escola?
Demana olives i es treu. I es posa,
para.
I es posa un palillo chino aquí al... Saps què vull dir?
És que són molt nens.
El domingo a ver qué hacer, Fujiyojo. Saps què vull dir? Tiene un delantero que es un manta y allá con el palillo chino y el arroz.
Hi ha cunyaus japonesos?
Home, a ver, suposa.
Jo crec que no existeixen.
El ganivet cuina molt esmolat per aquell que va a 600 euros que deies tu. Sí. Es diu fulla. Amb u. El barril de fusta on es refreda l'arròs es diu hangiri. Aquest ens sona...
Mira.
El què?
Però sobretot que deu-vos amb fukin i amb fulla, que jo crec que són els noms més divertits. Per tant, la pregunta del dia... Showtimes, amics oients. La pregunta del dia és, t'agrada el sushi o està sobrevalorat? O et sembla que és un horrorós?
T'has trencat el cap, per fer aquesta pregunta.
No, perquè jo conec gent que diu, bueno, sí. Doncs el sushi...
Saps per preguntar això?
Jo pensava que seria, quins estris utilitzes per fer sushi?
Per què quins estris? Si ningú fa sushi a casa seva.
Ens parles d'escuradents.
Bueno, això són altres històries, cadascú en la intimitat que faci el que vulgui, però sushi no es fa.
Mira, el sushi no està sobrevalorat. El que està sobrevalorat, o sigui, massa inflació.
No sap ni què dir.
Està molt car el sushi, però està molt bo.
Mira, el sushi, et dic una cosa, jo tinc la teoria que si no el sucas, si no el sucas amb la soja aquella, no sap molt. Si no el submergeixes en una...
Jo vull veure
no
una
té gust, menjant sushi.
Escolta, que jo...
Tu segur que ets els de que ho menja amb els coets.
No. Sí. En comptes dels coets. No. I que talla el sushi.
No, a mi porta forquilla.
Forquilla no, perquè se li escapa. Amb una cullera. Davant a la cullera per agafar tot el ganivet.
Jo he vist gent agafar un sushi i tallar-ho amb forquilla i ganivet.
En Rafa.
Allés, per aquí no passo. Mira, és que agafa els bolis...
A veure com ho fas, això. Quina bona tècnica.
Escolta, que jo...
Ho fas bé.
Jo domino, eh?
Mira, molt bé.
Home, és veritat.
Abans...
És que per aquí no passo perquè jo sóc partidari dels curadents.
Sí, sí. Estic seguríssima que si un dia quedem per anar a sopar en un sushi... Una setmana abans ens practiques mirant vídeos de YouTube per no quedar malament. Ets el típic, ets el típic.
Fem-lo ara al sortir. Vallès, tu no ets
Giro.
Tu ets Giro. Escolta, fem-lo ara al sortir.
Vale.
Al sortir.
No t'atreveixes.
Demana sushi, pagues tu.
No.
No, ara una safeteta de sushi.
O arròs. Ai, o arròs, sí. Que és més complicat.
A mi ara m'entraria molt bé.
O udon, que és més complicat. I t'ho menjo amb els...
No, ramen. Vull que em mengis ramen, que encara són més finets els fideus.
El ramen és fàcil perquè et menges els fideus amb els escuradents i després la...
No s'hi val. Això són trampa, perquè... No. Vull que et mengis el caldo...
El caldo, perdona, et posen la cullera aquella tan estranya.
Ves com agafa la cullera? És que ja buscava l'excusa per agafar la cullera.
Defensa'm. Hi ha una cullera amb el ramen.
Jo us diré una cosa. Abans que acabi el programa, la darrera hora de programa...
Tenim sushi a l'estudi i fem una demostració.
Hi haurà una safeteta de sushi.
Perfecte. A tope. Però demana coberts, demana escuradents.
No,
culleres per en Rafa, que no en sap.
I què ha hecho el Fujimoto?
Allà on et deia que ahir vaig descobrir que...
Ah, perfecte.
Ahir vaig menjar sushi... Sí. Avui per sopar també, però no sabia que avui era el dia. Avui
tornarem,
és la setmana del sushi.
Ho has intuït.
Avui toca.
Doncs la pregunta és aquesta, si vols canviar-la, Giro, la canvies.
Per cert, saludable, que tothom es pensa que el sushi és supersaludable. No, l'arròs...
Sucre.
Sí, perquè l'arròs quedi comprimit i s'enganxi una de sucre...
Sí.
A veure, igual és més saludable que altres històries.
Home, abans que una hamburguesa.
Que una hamburguesa del McDonald's, però segur que és.
Arròs amb sucre.
Escolteu,
un xurro.
Podeu dir la vostra i defensar-me d'aquestes arpies que tenim aquí a la taula. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Sisplau, defenseu-me perquè estic en minoria absoluta.
10 minuts, gairebé que ha passat de les 10 del matí. Anem a publicitat. A la...
Mira, parleu ara de...
Sí.
De nutrició.
A la Vallès poseu-li un bon ramen, a mi un bon sandwich. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Les ETB ja han entrat en vigor a moltes poblacions. Àrees on no hi poden entrar els vehicles més contaminants. Vostè ja sap si el seu vehicle podrà entrar?
Sí, sóc categoria C.
Jo ja tinc la bicicleta a punt.
Jo vaig a peu a tot arreu. A mi m'han de posar la desigual a l'esquena.
Consulta els vehicles permesos al web ztbe.cat. Zones de baixes emissions. Menys fum, més salut.
Finançat amb fons de la Unió Europea. Govern d'Espanya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Recorre la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar, 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sant Vits, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
12 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, ara fa uns dies, concretament el dimarts 4 de juny, el grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull va celebrar el 20è aniversari amb un acte commemoratiu per destacar el rigor científic, la salut i l'excel·lència professional que han marcat aquesta trajectòria. A l'acte es va destacar que Blanquerna sempre bandera les necessitats de la societat i justament aquest grau, el grau en Nutrició Humana i Dietètica, representen 20 anys de treball en aquest sentit de cara a la societat. Han estat uns anys molt engrescadors, amb una gran col·laboració entre el professorat i, sens dubte, encara els queda molt de camí per endavant. I per parlar-nos de com va anar aquest acte, d'aquests 20 anys de trajectòria i del sentit social de tot plegat, ja podem saludar Elena Carrillo. Ella és professora titular d'aquest grau en Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Elena, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan. Gràcies a vosaltres.
Elena, deixem que pregunti primer de tot com va ser aquest acte de commemoració del 20è aniversari del grau en Nutrició Humana i Dietètica. Quins moments ens destacaries d'un acte com aquest?
Va ser...
Ui, em sembla que hem perdut a l'Helena. De seguida, quan puguem, la tornem a recuperar. Helena Carrillo, professora titular del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Recordem que estàvem parlant amb ella, volíem parlar amb ella, perquè precisament aquest grau de la Universitat Blanquerna Ramon Llull va celebrar el passat dimarts 4 de juny el seu 20è aniversari i ho va fer amb un acte commemoratiu. Ara li preguntàvem doncs, què destacava, no?, d'aquest acte commemoratiu, un acte que volem destacar, com us dèiem, amb Elena Carrillo, professora titular del grau de Nutrició Humana i Dietètica, i ho direm bé, de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, i em sembla que ara sí que la tornem a tenir amb nosaltres. Elena, bon dia.
Ara sí, Joan.
Ara sí que t'escoltem bé.
Ara sí, fantàstic. Bé.
Et preguntava una mica com va ser aquest acte de commemoració del 20è aniversari d'un grau com aquest.
Doncs va ser un acte molt emotiu. Va ser un punt de trobada per la comunitat de dietistes nutricionistes que sa, que ens hem, perquè jo també m'hi vaig formar, en aquests 20 anys, de persones, d'institucions afins, com professorat que ha passat al llarg de tot aquest temps, o centres de pràctiques. I és molt difícil destacar només un moment, perquè des de la presentació de la guia Giro de l'abordatge integral de l'obesitat, els premis Alumni Talent, el reconeixement institucional, va ser un acte molt sentit. Potser sí que destacaria una de les xifres que es van donar, que fa dona una idea de la magnitud del que ha passat en aquestes dues dècades, i és que 777 dietistes nutricionistes s'han titulat a Blanquerna.
Déu-n'hi-do, 777, eh?
777, exactament.
Déu-n'hi-do la xifra. Sí que et vull preguntar, al llarg d'aquests 20 anys, quin ha estat l'impacte d'un grau en nutrició humana i dietètica en la societat?
Doncs mira, clar, és una pregunta molt difícil. Suposo que la podríem respondre de moltes maneres. Crec que fixar-nos en el Premi Alumni Talent, com a professionals que han deixat petjada en l'àmbit esportiu o de l'atenció centrada en el pacient, de la indústria, dels col·lectius vulnerables, de la promoció de l'alimentació saludable a través de la cuina, ens dona una mica de dimensió, no?, de quin ha sigut aquest impacte. Però és cert que, a més dels dietistes nutricionistes premiats i premiades, doncs que per força han de ser una selecció, n'hi ha molts més i moltes més que en el seu dia a dia doncs estan contribuint a que la societat sigui més saludable i hi hagi més benestar a través de l'alimentació per tothom, no? Penso en col·legues que són referents en el món de la disfàgia, en el món de la sostenibilitat, en el món de la nutrició comunitària, vull dir, és un llegat.
Per sort, en els darrers anys, Helena, estem escoltant molt la paraula aquesta dietètica, nutricionistes, que ens aneu explicant com cuidar-nos millor, que ens aneu explicant que alimentar-se millor també afavoreix la nostra salut. Com ha evolucionat el grau des de la seva creació fins ara? Perquè entenc que la dietètica i la nutrició també és una qüestió evolutiva en aquest sentit, no?
Absolutament. I la professió del dietista nutricionista en el nostre context és relativament jove, no? Amb la qual cosa el grau de nutrició humana i dietètica a Blanquerna ha anat evolucionant d'acord una mica amb l'evolució de la pròpia ciència i també del nostre context, no? Amb millores docents, doncs, perquè han sortit nous marcs de referència, perquè hi ha hagut noves necessitats socials, doncs ara recentment, per exemple, la incorporació del dietista nutricionista a atenció primària, doncs el grau ha hagut d'acompanyar tot això.
Una de les coses que més destaqueu d'un grau com aquest és la col·laboració entre el professorat. Ha estat el gran èxit del grau?
Doncs jo crec que sens dubte és un dels grans èxits, no? La col·laboració entre un professorat que és molt expert perquè està molt en contacte amb la pràctica d'allò que explica, no? Però crec que no només. Hi ha altres aspectes com les metodologies docents participatives i vivencials, no? Com les simulacions o el fet que tota la formació és presencial i amb molt contacte amb el professorat, o la particularitat que els nostres estudiants sempre fan pràctiques en tres àmbits, comunitari, clínic i de restauració col·lectiva, no? I creiem que això és un gran al·licient per l'empleabilitat, no? Una altra dada és que, segons l'ACU, els nostres alumnes s'insereixen en un 97%, que és una xifra molt alta, també.
Abans ens ho deies, Helena, que durant l'acte es va presentar aquesta guia Giro pel tractament de l'obesitat. Què és aquesta guia? En què consisteix una guia com aquesta?
Doncs la guia Giro, que porta per nom Guia Espanyola del Manejo Integral i Multidisciplinar de la Obesitat en Persones Adultes, i que vam tenir el plaer de que la vinguessin a presentar el doctor Albert Lecube i la doctora Violeta Moisé, com dos dels autors d'aquesta guia, presenta, es diu, ells ens explicaven, no, que la van anomenar Giro, no, amb la voluntat de significar un gir en la manera com s'estava abordant l'obesitat com a malaltia crònica i complexa, no, que requereix un seguiment a llarg termini, enfocant-se en les causes del problema i evitant l'estigmatització de les persones, i promovent un enfocament molt més integral que atén la salut general del pacient i el vol empoderar perquè sigui partícip del seu tractament, no? I un fet també molt diferencial d'aquesta guia és no només el seu enfocament, sinó que ha estat desenvolupada amb el suport de 14 societats científiques espanyoles, no? Per tant, és una fita.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te també per una de les teves especialitats, Helena, que són les desigualtats socials respecte a l'alimentació, que em sembla una qüestió preocupant, alarmant, de la qual se n'ha de parlar. Com afecten aquestes desigualtats socials respecte a l'alimentació?
Sí, sí, moltes gràcies per posar això sobre la taula, Joan. Jo també crec que se n'ha de parlar. Mira, s'estima que aproximadament una de cada cinc persones, famílies, a Espanya té dificultats per poder adquirir l'alimentació que voldria. No? Això vol dir que no necessàriament que no pugui menjar, sinó que potser ha de menjar unes coses diferents de les que normalment adquiriria, d'una qualitat diferent o d'uns tipus de productes diferents o fins i tot quantitats diferents, no? Això té unes implicacions molt grans. A nivell físic, doncs, perquè podem estar condicionant un bon estat nutricional, però també a nivell psicològic i social, no? Perquè les persones no només mengem per nutrir-nos, mengem per gaudir, mengem per compartir, i això és una mica el que està en joc amb totes aquestes persones. Per tant, jo crec que els dietistes nutricionistes tenim un paper molt important, no només per cuidar de la salut de les persones, sinó de totes les persones.
Em frapava molt aquesta dada. Una de cada cinc persones o famílies té dificultats per tenir l'alimentació que ells voldrien. En aquest sentit, hem pecat massa o ens han fet pecar massa de marca blanca?
No, jo crec que la marca blanca pot ser una opció super vàlida en molts contextos, i crec que no depèn tant de la marca blanca sinó de la composició del producte en concret i, sobretot, de la possibilitat d'adquirir que té cada família.
I també ens hauríem de posar en una altra qüestió, que és l'alimentació sostenible. Què hem d'entendre per alimentació sostenible, Helena?
Doncs mira, l'alimentació sostenible, com per definició, segons la FAO, no, seria aquella que ens assegura que no només nosaltres puguem menjar, sinó que les nostres generacions futures també ho puguin fer. I per fer això hem de tenir cura del que mengem nosaltres per estar saludables, però també perquè no malmetem el planeta i els recursos, i per recursos doncs, també entren els recursos socials, els recursos econòmics i els recursos culturals que tenim, que fan que l'alimentació doncs, pugui ser tan bona com ho és ara.
Abans ho dèiem, 20 anys d'aquest grau de nutrició humana i dietètica a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Sí que per finalitzar et vull preguntar quins són els reptes de futur?
Quina pregunta. mira, diré que els reptes de futur van de la mà dels reptes globals de la professió i dels reptes socials que ens trobem. No? Tu destacaves a l'inici que el grau en nutrició humana i dietètica a Blanquerna doncs, té una mirada social, no? de ser sensible als reptes que tenim. Uh-huh. I, per tant, jo crec que tenim com a grans reptes l'impacte del canvi climàtic, de les desigualtats creixents, la democratització del coneixement, la disrupció dels sistemes de salut i alimentaris, no? I, per tant, haurem de fer professionals, haurem d'acompanyar els nostres estudiants a que esdevinguin professionals amb una capacitat de diàleg, de comunicació entre disciplines, de competències tecnològiques, de l'enfocament en la sostenibilitat i l'equitat enormes. Per tant, cap aquí anem.
Professora titular del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, Helena Carrillo, moltes felicitats a tota la comunitat educativa d'aquest grau a la Blanquerna, Ramon Llull, per 20 anys més, o el que és el mateix, per 777 dietistes i nutricionistes més. Adéu. Helena, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan. Adéu.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament,
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 3 minuts i arribem a 2:15 del matí i com cada dimarts podem dir allò de Montsalamu, què tal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Glòria Vidal, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Campos, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I és un plaer saludar avui també Ferran Serra, què tal, Ferran, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bon dia.
Ferran, quedem...
Prou bé, prou bé.
L'hem tingut una miqueta convalescent els darrers dies, però ja
sí,
està, eh?
Sí, sí, sí.
I has sortit a fer footing i tot allò que fas?
Gairebé. Lo que veig... de cara, veia camino i faig molt, dic, jo abans tenia la, em deien de que anava molt de pressa i ja sóc jo que més que van de pressa els
remuts. Mira, veus?
Però no, vaig recuperant.
Mira, ara que parlàvem amb Ferran de si ha sortit o no al carrer, etcètera, etcètera, ara us ho pregunto més seriosament. Heu sortit al carrer darrerament i veieu més turistes que mai, pot ser? O més turistes més d'hora que mai? Teniu aquesta sensació?
Turistes n'hi ha molts. I si vas pel carrer i vas pel centre i te'ls trobes a tot arreu. Fa pocs dies, parlant del tema d'avui també, que és la Rambla, vaig anar al teatre i vaig parar a la Boqueria una miqueta, per només carrer, per observar, perquè a mi m'agrada molt mirar les coses. I també vaig copsejar que això ja no és la meva Boqueria, ni és tampoc la meva Rambla, i vaig pensar, sembla que la que s'obri sigui jo. I anava al Romea, que anava al carrer Hospital. I tot és com artificial. A l'hora d'avaluar-ho, vaig trobar-ho com artificial. I, lògicament, el turisme sí que té una incidència. També el necessitem, per això, eh? O sigui que estem en una... allò, encreuada, camins.
No sé si creieu que a Barcelona i en tot aquest sentit... clar, ens parlava la Glòria de la Rambla, que s'està modificant, però podríem parlar de la Fórmula 1 o Passeig de Gràcia, que s'està asfaltant de nou el Passeig de Gràcia perquè demà hi haurà aquesta exposició dels cotxes de la Fórmula 1. Podríem parlar de la Copa Amèrica i aquells carnets que es demanarà als veïns i a l'hostaleria per poder accedir dins de la Barceloneta perquè estarà tancada per la Copa Amèrica.
Podríem parlar també podríem de la Via Laietana.
Via Laietana, podríem parlar del Parc Güell i la que es va liar amb Louis Vuitton i tota la desfilada. Sí, sí. En tot aquest sentit, és això el que us volia preguntar, si veieu que cada cop més Barcelona està més enfocada cap a la gent amb un cert poder adquisitiu que ve de fora i no cap als mateixos barcelonins.
Home, clar, és la maledicció de Barcelona. Ben situada, amb un nivell de persones... barcelonins i que venen de fora també bastant bo, que es pot parlar amb ells, i aleshores què hem de fer? I a més tenim a Monsieur Gaudí, que, bueno, això ens ha fotut tot. Deia, si veiem molts turistes, a mi, per pocs que n'hi hagin, els triplico. Quan els veig, és que em treuen de polleguera, perquè sé el que implica això. Avui, aquest matí, ja m'he llevat, no dic la paraula exacta, però m'he posat de mal humor perquè he escoltat el segon capítol d'octubre, que estava parlant del Barcelona Global. I mira, saps com diuen a Brasil? Os pelos de punta. Dius, això com es talla? De cap manera. És que no es pot, estem sotmesos a les gràcies i a les ambicions d'alguns que són tan vells ja que estan allà. I dius, però, tio, si no podràs gaudir de res, ambició per ambició. Bueno, total, fatal. Masses turistes i això no es pot aturar. Això és el més fumut.
Jordi.
Jo creu a Ciutat Vella, bueno, jo sóc oriundo de Ciutat Vella, al carrer Banys Vells, eh? 800 anys d'història ens contemplen.
Déu-n'hi-do, sí. Tu ets de Ciutat Vella?
Jo sóc del carrer Santa Maria del Mar.
Ho pateixes?
Ho pateixo, no ho vaig patir bueno, al començament perquè allò era el Born. Uh-huh. I al Born doncs, hi havia les carretilles, que allò era un... Allò era guapo, veure una persona amb una carretilla que feia, no sé, una alçada de metro i mig o així, i començar a posar caixes, 4 metres de caixes cap a baix i cap a dalt, i allò ho portava fins al bord, aquí cap enllà. Però, bueno, al carrer no diria que era més segur, perquè hi havia com bandes... A veure, entre crius, eh? Entre crius, no... Però també et sorraven i
tot. És a dir, aquests darrers anys al Born, sobretot al passeig del Born, allà a Santa Maria del Mar, hi ha fortes queixes i denúncies per robatoris des de que hi ha massificació turística.
Sí, o sigui, a la meva filla concretament està parlant pel mòbil i va passar una amb una bicicleta no i se li va endur el mòbil. I no li va fer mal per no voler. A veure, dic, anant al que anaven del turisme, evidentment, hi ha més turisme, però molt més, però, a més, en unes setmanes s'ha incrementat bastant. I a part que s'ha incrementat, bueno, sembla que la gent jugui a 3 en ratlla, o 4 en ratlla, o 5 en ratlla. O sigui, van tota la família en filera, i, clar, és que no pots passar. I nosaltres, jo vaig a recollir nets, jo vaig per feina. Ja m'ho conec al barri, o sigui, i m'encanta. Però, clar, se l'estan carregant. O sigui, al final, Ciutat Vella serà com altres, no sé, unes ciutats del món, que serà no tan sols per turistes, sinó per gent privilegiada. Perquè el que estava dient la Montse, jo també aquest matí he rebut el comunicat d'octubre del segon capítol, que s'ha interessat en veure el tercer, i explicava com realment tot això és com una mena de pantomima. O sigui, hi ha uns interessos econòmics darrere de tot això que estan potenciant el turisme. Hi ha un grup que pràcticament... Un grup, no que ell com, sinó tots, entre tots els associats, controlen pràcticament 50.000 habitatges a Barcelona, i el que interessa és llogar-los o vendre'ls al preu més car possible. Com la gent d'aquí... no té aquest poder adquisitiu, el que interessa és que vingui gent de fora amb alt poder adquisitiu per poder fer quantitat de negoci. I clar, si el model turístic d'enguany, del qual jo sóc un subproducte, perquè el meu pare era guia turista i bueno, jo em coneixia molt la Ciutat Vella i tot, però era generar llocs de treball, donar a conèixer Barcelona i tot, i ara sembla que, a part d'això, hi ha com un boom econòmic d'una gent que es beneficia directíssimament d'això. O sigui, que ja no és generar llocs de treball, ja no és donar a conèixer Barcelona, és que uns grups de pressió o de poder es facin realment, bueno, molt rics.
No només això, Jordi, sinó que, a més... Ens queixem molt dels famosos expats, que fan aquestes estades temporals, gent que ve a treballar des de fora a casa nostra per estades temporals, per 1, 2, 3 anys com a molt, amb un nivell adquisitiu molt potent. Això fa pujar el nivell dels pisos a límits insostenibles, i la gent d'aquí no es pot pagar cap mena de vivenda. Per cert, deixeu-m'ho dir això, ja escoltem en Ferran, però deixeu-m'ho dir això perquè el dia 6 de juliol s'ha convocat una manifestació per part de diverses entitats veïnals a la Rambla, a la part de Drassanes, amb el lema "Prou, posem límits al turisme". Precisament són entitats que es queixen de coses com la Fórmula 1, la Copa Amèrica, la Louis Vuitton al Parc Güell, etc. Ferran, com ho veus tu, això?
Mira, jo visc a prop de la Sagrada Família.
Ui, viviu a centres neuràlgics, eh, veig?
Sí.
Jo he viscut 7 anys, o 8, a la Sagrada Família, també.
Bueno, doncs jo des de fa 25 o 28 anys.
No seràs de les cases afectades?
Mana?
No seràs de les cases afectades?
No.
No, eh?
No,
val.
Afortunadament no. I llavors, doncs clar, ho visc tot això amb una relativa mirada. A mi em molesten fins a cert punt relatiu, perquè em faig càrrec de que també nosaltres fem turisme a altres llocs. Llavors, doncs, procuro compagiar una cosa amb l'altra, amb el que em pugui molestar, el que jo molesto quan vaig a fer turisme també per all.
Clar, la pregunta és, Ferran, i aquesta us la faré després a tots, a altres llocs ha estat tan massificat i descontrolat el turisme com aquí?
Sí.
Això primera. I segona, com podem regular el turisme a casa nostra? Si la qüestió és regular-lo, com ho fem?
Clar, és que aquest és el problema. Tot el que sigui regulació és posar normes. Aquestes normes significaran uns diners extres que sortiran de no sé on, beneficiaran els de sempre, i no sé si seran efectives o no. No. Ara, per exemple, això que deia de la Rambla, l'arreglaran, que no sé pas una cosa superficial, estètica, però és fet... que la Rambla ja fa temps que no era el que era la Rambla.
Deixa'm-ho dir això, Ferran, perquè a mi em fa molta pena que una de les coses que perdem serà el paviment de la Rambla.
Sí,
Onades...
Aquelles onades, allò que dius ara, però és que una cosa moderna, una de granit, que dius, no sé, no, que no té... A part de que tot el comerç que hi ha al voltant, tots són del mateix tipus de comerç impersonal, que dius, això, quin benefici dona que hi hagin quatre botigues juntes que venen el mateix, de cara al turisme.
Que beneficia segur, si no, no hi sé.
Sí, no, no, segur, alguna cosa té que haver-hi. Un altre, que segur. El que deies abans del Passeig de Gràcia. No el veig jo el per què tinc que fer aquesta, el Passeig de Gràcia. Ah, per promocionar, sí, una cosa amb un meló, val?
Però... I tallen avui no sé quants carrers,
sí,
des de Plaça Catalunya.
Sí, hi ha una... Però, clar, és que sembla que també... Diu, és que a Madrid ja ho van fer-ho. Allà a la Cibeles, veus a la Cibeles, i allà fent cotxes, virolles i cremant pneumàtics. Ara, per què també ho han de fer-ho al centre de Barcelona? Quan tenim el parc de Montjuïc, que havia sigut circuit de carreres, que hi ha una recta de l'estadi que molt adient per aquestes coses, quan és un lloc que la gent hi puja pels concerts al Sant Jordi, ara amb el Barça allà dalt, pues fes això allà, no talla dos dies un carrer que uns carrers que condicionen la vida i el moviment de molta gent.
No, bueno, jo crec que el problema és que no es compta amb la gent que viu, treballa i tot, i que som 1.700.000.
Sí, sí.
O sigui, quedem arraconats.
Som un subproducte. El personal, el personal que viu en els barris no compten amb res, ni amb nivell de comerç. El comerç que hi ha, fora de quatre carrers importants, és un comerç de quarta divisió. Jo no tinc ni de tercera divisió.
Al Passeig de Gràcia no, eh?
No.
No t'ho dic, perquè fan cua, eh? Fan cua per entrar.
No, això ho sé, ho sé.
Caríssimes.
No, ho sé. Tu te'n vas als Louis Vuitton i als Prades i tot això, i veus cua al carrer i amb un senyor que amb un pinganillo regula l'entrada. Bueno, tot això, per mi també és el morir d'èxit. Este de mirar. Volem jugar, és com allò de jugar a la Champions, volem jugar amb una lliga que és la Lliga de les Ciutats, que s'han mort d'èxit. I aquests problemes que tenim a Barcelona ara, que han vingut una mica més tard, és els problemes que pateix París, que pateix Londres, que pateix Roma, que la gent està sentada per les... És que acabo d'arribar, és que la gent està sentada... Mai havia fet tantes cues i mai havia vist tanta gent sentada pels bordillos. Això és una cosa grossa, que te fa pensar... Sí, que te fa pensar a tu mateixa de dir, això és el que jo vull per Barcelona, una ciutat que, com tu deia, la Montse deia, té les mides exactes per poder anar de mar a muntanya caminant, bonica, i a més, i amb el teu tarannà i la seva petjada de personalitat, i t'hagin d'anar a la gent que se senta també a els semàforos, gent jove que deuen ser d'instituts, que venen a fer l'últim viatget de... I allò dèiem, no, és que volem un turisme de qualitat. Home, també, a nivell humà, tampoc no es pot anar dient aquests sí, aquests no. Això ja seríem, vamos, racistes de primera categoria. No,
ara que estàs parlant tu d'uns i altres, us heu a fixar que en els jocs més importants estan desapareixent tots els captaires i els pobres
sí,
que viuen al carrer.
Exacte.
Per què? Això és com la història de Gautama, que no sí. sabia ni que existia
sí, sí.
La bellesa ni la pobresa.
Sí. Plan de desatres diu, i un dia en parlarem de plat.
Això és, no. És, bueno, és tenebrós.
Sí.
És tenebrós el que han fet.
I després com veus la discriminació de la neteja? Perquè això que ara en aquesta última campanya que diu endreça't o això, endreça't a con...
Pla endreça't.
Així, per exemple, endreça't, saps que fa poc, fa potser un mes o així, van desallotjar per allà baix al Raval, davant al costat de la Biblioteca Central, un lloc que estava d'ocupes i tal. Jo aquest dia no havia vist mai una neteja tan conscienciuda amb uns bidons de lleixiu a totes les aceres. Jo pensava, home, doncs això també m'agradaria una mica del meu barri, que ja estic tentada de baixar amb una bossa d'escombraries per anar a recollir tot el que la gent està tirant als arbres. Us heu donat compte? Jo soc de les Corts, no sóc com vosaltres d'altres llocs. I a les Corts, jo surto cada dia i jo dic, bueno, tinc de... I ara la meva conserja ja li dic, per favor, vostè faci la cera i els arbres, perquè als arbres hi ha botelles de cervesa, plàstics, deixalles. Això no podem ser una mica més ordenats, però aquí no arriba l'endreça't, eh? No arriba l'endreça't, eh?
L'endreça't que...
arriba a un altre lloc i jo l'he vist, l'endreça't.
Per això que deia la Montse, parlarem avui, t'agradarà, Montse, escoltar-ho, si després segueixes escoltant aquest programa i Ràdio Estel, perquè en parlarem avui amb la Fundació Arrels, amb Eva sí. Oveic, de l'equip jurídic d'Arrels, perquè tenen una queixa sobre el que està fent l'Ajuntament de Barcelona amb tot plegat.
Sí.
I parlant també de l'exhibició de Fórmula 1, que deia tallant molts carrers, però no els anomenava, ja començaran a tallar des de Ronda de Sant Pere a Ronda Universitat, per tant, plaça Catalunya sencera, per entendre'ns, i Passeig de Gràcia des de baix de tot, des de plaça Catalunya fins a Consell de Cent, per tant queden tallats Consell de Cent, Diputació, Gran Via i carrer Gasp.
I Aragó també,
eh? Sí, i Aragó, que és la següent.
Fins a Aragó, sí.
Amb les línies de bus corresponent, amb tot el transport.
Carrer Aragó, però no està tallat, eh? Arriba, el tall arriba a Aragó, just.
Sí, sí, exactament.
Sí. Bueno, això també és... Hi ha persones... Bueno, el dissabte passat vaig tenir d'anar a Badalona. De Barcelona a Badalona. La LAC10 és una línia de bus que va fantàstica. O bé el metro més ràpid. Bueno, vaig agafar el metro.
Línia 2,
Quan vaig arribar al Clot, que jo no ho sabia, estava sentadeta, entra tots senyors uniformats i em va dir, amb bastants mals modos, tothom baixi. I jo dic que hi ha algun perill d'algú. Baixi, ja li diran. Vaig baixar, i van dir que estava tallat per obres tres estacions, i jo tenia d'anar a Badalona, doncs tenia d'anar a dalt, que a Meridiana Clot hi havia un bus llançadera amb uns barris que no coneixia i que per mi era novetat. Una novetat que jo mirava com si fos una nena petita, de veure aquelles cases, per aquells carrers, que són uns carrers lluny, però també que hi havia de tot, o sigui... També, al tornar... vaig agafar el bus, vaig pensar, va, potser anirà millor. Tot això també afecta molta gent que sortia, gent gran també, que sortia del transport públic que domina i tenia d'enfrontar-se amb una cosa que desconeixia per tot aquest tipus, eh, de... bueno, d'inconvenients que tenim d'assumir-ho, perquè quan anem d'obres tenim d'assumir-ho.
Bueno, jo crec que el problema de les obres, que no les acaben, entre que hi ha lluites polítiques, a veure qui la té més gorda,
sí.
I, bueno, a veure qui la fa més grossa, estan coincidint una sèrie d'obres que a Ciutat Vella allò és inviable. Perquè, a veure, la Via Laietana ja no fe, no porto la comptabilitat, però com mínim fa 2 anys que està en obres i continuarà, i continuarà. Un sol carril, autobús, tot, des de la plaça Antoni López fins a baix. Taxis, no sé què... Bueno, les...
Taxis que avui havia programat una vaga que al final van desconvocar ahir, eh?
Bueno, és que això és, sí, també, sumaria, també. També tallada la Rambla, o sigui, en tot aquest sidal, per la qual cosa, per anar en llina recta, hauràs de tirar fins a agafar el paral·lel o passeig de Sant Joan. I donar unes voltes que, bueno, que no ho entens, com no es coordinen les coses per no fer les obres com, no sé, les obres justes i necessàries, perquè quan van començar a posar la fibra òptica venien els de Movistar, te'l posaven a una banda del carrer, a l'altra banda del carrer te'l posaven el de, diguem-ne, el de Vodafone, els altres els de Adamo. Escolta, això ha de ser com la Red Elèctrica Espanyola, o sigui, un sol cable i que vengui, que sigui de l'Estat, de la Generalitat, de qui sigui, no es poden fer tantes obres, no tenen cap sentit. Sí que tenen un sentit. Les obres aquestes tenen el sentit d'enriquir un cert col·lectiu d'aquest país, perquè si no, no veus per què m'han de passar. Ara estan passant un poblet que vaig jo, la Generalitat, perquè els pobles revisquin, jo crec que ha estat molt, molt bona idea, fibra òptica. Però la fibra òptica només passa una. No passa una per cada companyia. Hi ha un poblet, que és 2 aigües, que vaig jo, ale, ja ha fet publicitat, que té 250 habitants, doncs hi ha fibra òptica. Això és revitalitzar el poble. Però, clar, tu pots continuar. Si tens Vodafone, si tens el que tingui, no hi ha cap problema perquè és una línia per tots. Les obres s'han de fer així. O sigui, no podem posar... anar obrint carrers contínuament i carregant-se. A més, això és una ciutat històrica. Aquí hi ha civilitzacions, té molts anys. Això no és la capital de l'estat artificial des de fa 4 dies. Aquí aixeques una pedra i sota hi ha una altra, i sota hi ha una altra. Això sembla Troia, que té 11 capes.
Això és el que ha passat a la Via Laietana.
Home, clar.
Tant restes a la muralla, no sé què. Bueno,
cada obra que es fa allà, surten problemes.
Deixeu-me però que us plantegi una cosa, perquè tinc molta, molta curiositat i per això m'agrada molt aquesta tertúlia, per gent que tingui una certa edat i pugui explicar-ho ben bé amb visió. Ho dic perquè jo era petit aleshores, em remunto 30 i escaig anys enrere, eh? Jo era petit aleshores i sí que és veritat que recordo certes coses, però clar, de tot el panorama no us en podria fer una anàlisi perquè no el vaig viure jo sent conscient de tot plegat, però fa 30 i escaig anys també podríem dir que d'alguna manera es va renovar la imatge de Barcelona, no sé si per fer una certa neteja o no, per les obres de la Barcelona 92. I aleshores es va encarregar, per exemple, tot el que era el Somorrostro, les barraques, tot allò, sí. I no sé si es podria haver dit el mateix ja aleshores. I, per tant, pequem de lluny.
Bueno, això és el progrés. És que això és... El progrés té això. El que passa que dintre del progrés és de mirar les conseqüències, però allò que deia mirar endavant i no mirar enrere. A vegades pues, es tindria de mirar enrere perquè mirar endavant sempre és molt bo. I sempre jo dic que a vegades els benestars es tenen de mirar endavant, o les conquestes socials o tot això. Però també enrere a vegades hi ha uns punts de referència en tots els nivells que també tenien d'haver comptat. Jo em sembla que en totes les èpoques es fan coses que no estan bé i que es poden millorar. Sempre parlem de la millora, que es pot millorar. Ara es pot millorar i el 92 es podia millorar. Però, bueno, també estem sotmesos al capital, a les influències, a tantes coses externes que a vegades allò, les comunitats petites només tenim el dret de protesta i encara no ens escolta massa gent.
Montse i Ferran, va.
No, mira, el 92 va ser la primera sortida així bestial de canviar Barcelona, van fer tota la façana. Per primera vegada es va dir que Barcelona mirava al mar, perquè abans era una... Jo vaig néixer a la plaça del Duque de Minaceli. O sigui que això ho coneixia jo, però per casualitat. Després de vivia al carrer Aragó.
De vergonya infame.
Eh?
De vergonya infame.
Bueno, és igual.
La plaça no, el senyor sí.
El senyor Duc, el senyor Duc que em referia.
El d'allò, no?
No, sí, sí. Històrics, sou tots històrics.
Ja està.
I més carrers dedicats, eh?
Sí, té.
Carrer del Duque de la Victòria.
I no és l'únic. I no és l'únic.
Bueno, la qüestió és que es va fer totes aquestes intervencions. Després sembla que van estar una miqueta quietets, però després va venir també el Fòrum de les Cultures. Una desgràcia de campionat. Però bueno, van fer aquella birria, que és una, bueno, és una agressió estètica de Caldeu, però bueno, que Dios los perdone cuando lleguen, perquè encara avui dia és una desgràcia, eh? Jo passo bastant...
No t'agrada allò, el parc del Fòrum, eh?
És una birria, com m'ha d'agradar. Escolta'm, jo he estat molts anys treballant en disseny i he estat amb arquitectes i he estat amb aparelladors i bueno, i només faltava que posessin allò que neteja l'aigua, que ja no sé ni com es diu, que fèiem una pudor a l'inici, nenes, que vaja, eh? Bueno, la qüestió, que aquí va de oca en oca, ¿sabes? Sí. I tiro perquè me toca. Sí, sí. I ara...
Evidentment, si no hagués sigut per les Olimpiades, no sé encara com estaríem, eh? Hi ha coses que, evidentment, tota reforma i tota avançada cap endavant, sí, sí, hi ha els seus problemes.
Has de dir que
no,
jo m'ho
no resoltos, però
fantàsticament durant les Olimpiades, perquè estava amb el president del COI de Xile. Uh-huh. O sigui que jo, de les beneficiades, no? Sí. Però vaja...
Deies, Ferran, perdona.
Bueno, que això, que ho hem de mirar-ho d'una manera... amb una alçada de mires i positiu a l'abans de Barcelona, totalment, amb les seves problemes.
Jordi.
Bueno, jo... Les coses es fan a poc, però es fan moltes vegades per motius i se n'aprofiten, com va ser el 92... realment, per obrir Barcelona al mar. O sigui, Barcelona és la segona ciutat capital de província amb el sistema municipal més petit d'Espanya. La segona primera no surt a cap lloc, no sé qui és. Deu ser el Batete o així, perquè si no... Són 92 quilòmetres quadrats tallats pels rius, pel mar i la muntanya. Barcelona, la primera muralla, es va anar desenvolupant, la segona, la tercera, fins la quarta muralla. Barcelona... quan va arribar al Pla Cerdà, el 1850, el problema és que estava amurallada i era una ciutat, o sigui que per motius higiènics no és que s'havia d'expandir, s'havien de carregar les muralles, s'havien de fer clavegueram, i per això es va fer el Pla Cerdà, que no va ser el que va guanyar el concurs. El concurs els va guanyar un... que havia de ser com Àustria, que era en plan estrella, però algú va dir, vale, serà el més bonito, però no serà més pràctic. I llavors es va fer el Pla Cerdà. Es van carregar moltes coses. Es van carregar moltes coses, però clar, és que eren necessàries en aquell moment per motiu de salut. Després es va començar a fer la Via Laietana, però clar, és que tot allò era un nucli pràcticament medieval. Es van canviar, ara veiem moltes coses que no estan on estaven, es van canviar de lloc. Tota aquesta obertura era per fer l'obertura al mar. La Via Olímpica, es van fer les rondes. O sigui, si no fos per les rondes, Barcelona, o sigui, ara seria un col·lapse total, més encara. Ara el col·lapse els generen les rondes perquè no tenen sortida pràcticament cap a l'interior. Però una vegada estàs a dins, Barcelona, segons he llegit, ha disminuït el 20% del trànsit i es nota. Sí, es nota. Per segons quins llocs es nota. Jo, el carrer Numància, escolta, tu, allò fantàstic, tot fantàstic. Bueno, hi ha un problema, que són que posen als col·les amb això que no pots anar a 30 per hora i hi ha gent que els claven a multes. Perquè en qualsevol hora del dia diuen que no, però... la gent es queixa igual. O sigui, que si les obres tenen una finalitat, s'aprofita un evento per fer una cosa, és lògic, perquè cada vegada tenim més necessitats. Nosaltres demanem serveis, però no els volem a casa nostra. O sigui, volem hospitals, però no sentir les sirenes quan ve una ambulància allà. Volem bombers, però a casa meva no, a casa del veí. Volem carretera, però aquesta que tinc un restaurant la vull al costat meu. O volem una carretera que vagi a l'aeroport, una línia de metro, però que tingui 3/4 d'hora perquè ha de passar per tots els pobles. O sigui, les coses s'han de fer amb molt de seny i a vegades, doncs, bueno, una miqueta en dolor, perquè són necessàries. O sigui, no totes, evidentment, però s'ha de mirar. El Clos va començar que es volia carregar també, bueno, mitja Ciutat Vella, volia prolongar l'avinguda de la Catedral, travessar tot el que és el barri Santa Caterina allà, fins a l'Arc de Triomf o així. Home, el va aturar la gent, perquè es volia carregar, bueno, tota l'essència de barri, va deixar el forat de la vergonya, perquè la gent se'n recordi, però per sort la cosa va anar allà.
Ai, la gent. Sí. Que ara estaves dient això, que la gent va aturar aquella iniciativa del Clos, i jo pensava, sí, la gent també volia aturar el tramvia, perquè recordo que es van fer unes votacions i va guanyar el no d'aquell tramvia, que al final es va acabar fent.
Bueno, però era diferent del tramvia, perquè hi ha estudis que diuen, igual que els avions, o sigui, segons les distàncies que s'han de cobrir, és millor el metro, i segons el tramvia... Uh-huh. Evidentment, doncs millor tramvia que res, però el que s'hauria hagut de fer...
No, jo no dic que és millor, jo estaré encantat el dia que el tramvia faci tota la diagonal, perquè serà meravellós, això.
És que havia de ser el metro que hauria passat per tota la diagonal, per sota.
Sí.
Però, bueno, entre dificultats econòmiques, però, bueno, es fa un pressupost a llarg temps i es fan les coses.
Evidentment, no es pot comparar els beneficis i els entrebancs a fer metro o fer el tramvia.
Sí,
home.
Es queden res, 4 minuts. Clar, és que estic a punt d'obrir un meló que en 4 minuts no...
Bueno, tu obre.
Diu tu obre, la Glòria? Glòria, fa 10 anys que va abdicar un senyor rei, que ara és emèrit,
sí.
I que el tenim de moment a Qatar,
sí.
A l'espera de si vindrà o no.
Sí.
I per tant, fa 10 anys... que tenim rei nou, Felip VI. Us demanaré un titular a cadascú perquè queda molt poquet temps, però què t'han semblat aquests 10 anys de regnat de moment?
Jo trobo que el rei actual és una conseqüència de tots els malifets que ha tingut d'assumir, perquè també agafar un regnat amb tota la motxilla que portava no és gens fàcil, ni molt menys. Per això ha estat qüestionat. I, a més, per mi, el rei actual es va assenyalar el dia 3. Amb el discurs del dia 3.
3 d'octubre,
eh? Llavors, aquesta persona, doncs val, no és el meu rei.
Ferran.
Jo crec que no sé si haurà après o hauria d'haver après el que ha passat amb el seu pare. Potser no se li ha reconegut el que, o millor... ell hagués pogut continuar per com ho va deixar al morir el dictador i haver seguit amb tot com estava fins llavors. I, en canvi, doncs va tindre la cosa de dir, bueno, d'obrir aquella etapa.
Parles del pare, tu, eh?
Sí. I, clar, tenia que aprendre el que és el parlar amb diferents situacions... per compaginar la part econòmica, la part militar, la part inclús religiosa, i després per evolucionar. Val. Després, clar, ha passat el que va passar. Pues, bueno, que hauria d'haver après una cosa i l'altra.
Montse.
Continua, perquè que l'altre dia em van enviar... un WhatsApp amb un vídeo que ell renunciava a tot, que tenia ganes ja de marxar. No és veritat? Continua?
Ara no sé si parles del pare o del fill, també.
Del fill.
Del fill, de Felip VI.
No l'heu vist?
No.
Sí, allà, davant de tothom, en el discurs del que deia, és que ja estava fart, que ja no tenia ganes, que ho deixava, i que moltes gràcies, perquè tenia anar a descansar.
Deu ser
no és veritat. Ai, les fake news, que mal quin mal que fan.
Jordi. Bueno,
és que m'agrada una mica la història. Ai, em poso negre.
Et canso.
A veure, aquí va haver-hi una guerra. La Primera Guerra Mundial va ser a Catalunya. El 1700, de 1700 a 1714 o l'any següent.
Estem parlant de successió, la guerra de successió.
La guerra de successió.
El francès, l'origen.
Perquè ens fotessin un rei francès. A França, al cap de 4 dies, van guillotinar a tota la seva família i tot. I nosaltres anem seguint. És un anacronisme. O sigui, la funció dels reis és un anacronisme.
Tot això aquí, el titular és un anacronisme. Ara, si voldré un sí o un no, sisplau, Ens veurem dimarts que ve. Hi haurà sessió d'investidura al Parlament de Catalunya? Ferran?
No.
Glòria?
No.
Montse?
No.
Jordi?
No.
Uau! De moment el que hi ha aquí és majoria absoluta. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots quatre. Us espero la setmana vinent per seguir parlant de tots aquests temes que val molt la pena amb vosaltres. Nosaltres que anem al butlletí, com sempre, informatiu, amb Julià Julve, que de seguida ens informa de tot, i seguim amb més continguts i amb més caravana. Fins ara!